Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 2:15 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 2:15 de la nit a Ràdio Estel.
A radioestel.cat, tu tries.
Perquè una ciutat sense biblioteca ja no s'anomena una gran ciutat.
Eugeni d'Ors, Glossari, 1906.
Ràdio Estel.
Clau de Fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels focolars.
Ei, bona nit, amics i amigues d'En Clau de Fraternitat.
Bona nit, amics. Què tal? Com esteu? Potser una mica cansats, no? Al final de la setmana laboral és natural, no és estrany. Potser sí.
Però... Bé, sí, tots una mica, però mirarem, una mica. Mirarem de fer un programa maco i entretingut que ens deixi un bon regust de fraternitat.
I tant que sí, Emperò.
Per descomptat, Lluís.
I el primer que porta un granet de sorra, però això sí, de qualitat... De la bona, és el Toni Pedregosa.
Sí, i pues, ara mateix l'altre Toni, el Toni Huguet, el nostre tècnic de so, li dona el micro a ell, que ens parlarà amb el cap i des del cor, una nit més.
Endavant, Tonis.
Amb el cap i des del cor.
Amigues i amics, molt bona nit. La vida de les persones... ha de tenir un important component de relació, perquè és que no vivim sols, sinó que vivim amb els altres. L'existència implica, per tant, coexistència. Conviure, coexistir, quan hi ha acord amb la manera de pensar, sintonia d'interessos, sentiments, no resulta difícil, però, en canvi, les dificultats comencen quan hi ha disparitat d'opinions, quan el que jo penso, el que jo desitjo, no coincideix amb el que pensa l'altre. Arribat a aquest punt, estem davant del que podíem dir el conflicte. És el moment que exigeix el millor de nosaltres mateixos. Si en lloc de sortir el millor de nosaltres surt el pitjor, aleshores resulta que transformem el conflicte en un enfrontament. Quan un diu que el seu punt de vista val molt i el punt de vista de l'altre no val res, quan un defensa els seus interessos sense mirar si perjudica o no els interessos de l'altre, quan triem aquest camí, transformem el conflicte en una disputa. I aleshores, què passa? Obrim la porta a les diferents formes de violència. Violència verbal... violència física, violència militar, violència judicial, i això ens porta a la pitjor de totes les violències, a l'odi, quan fem tot el possible per perjudicar a l'altre. I no veiem que per aquest camí ens fem mal nosaltres mateixos perquè ens degradem com a persones. Però hi ha una altra manera de gestionar el conflicte. Quan l'altre, aquell que pensa diferent, ja no el veig com el meu enemic, sinó com aquell que pensa diferent, o que desitja altres coses, però sempre aquell amb el que puc dialogar per mirar de trobar acords. Però per això és indispensable situar-nos d'igual a igual, ningú per sobre de ningú. Segurament que el llistó de les apetències de cadascú s'haurà d'ajustar, s'haurà de baixar, perquè ningú surti perjudicat. Però perquè el diàleg sigui autèntic, no li puc posar límits. Quan jo dic parlarem del que sigui menys d'aquesta qüestió, estic falsejant el diàleg. Perquè el diàleg sigui autèntic, perquè generi acords, saltaran tres coses. Una, posar-se a la pell de l'altre, escoltar a fons les seves raons. Dos, explicar les raons amb claretat i sense voler imposar-les. I finalment és important substituir la cara malhumorada per una cara amable i somrient. Amigues i amics, bona nit, endavant Amparo, endavant Lluís.
La clau del dia.
Un conflicte no resolt és com un disc ratllat. Impedeix que passem a la melodia següent. Cristóbal Jodorowsky.
Aquesta frase que heu escoltat i aquest so de disc ratllat, ens l'ha llegida, la frase ens l'ha llegida Josep Bofill. Bona nit, Josep, i benvingut a En Clau de Fraternitat.
Hola, bona nit de nou. Moltes gràcies.
Josep, molt bona nit. Bona nit. Moltes gràcies de ser aquí amb nosaltres avui a Radio Estel i al programa. Bé, la primera pregunta que se m'acut és per què heu triat aquesta frase interessant, sens dubte, no? Aquesta frase per obrir la revista. Ens ho pots aclarir?
Sí, i tant. Perquè, bueno, sempre mirem de començar amb una frase que doni una mica el to, i en aquesta vegada ens agradava remarcar, com que el tema, com ja comentarem, és el tema del conflicte, ens agrada remarcar la idea de la continuïtat, no? D'una melodia de la qual després en ve una altra. I també la idea de que cal afrontar, nosaltres fem servir la paraula evitar amb H i B alta, els conflictes.
I aleshores, amb aquesta frase, com ens dius, no? Ens has introduït la revista Ciutat Nova, que acaba de sortir en el seu segon número, després d'un procés de renovació del qual ja vam parlar pels vols de Sant Jordi.
Sí.
L'any passat, no, abans de l'estiu, vull dir. I aleshores, doncs, volíem tractar aquesta temàtica que vosaltres heu triat i que també ens dèiem, heu estat molt valents en voler tractar el tema del conflicte en aquests dies i en aquestes setmanes que vivim, no? No ha estat conflictiu, això de tractar el tema del conflicte? Com és això? Per què heu triat aquest tema?
Sí, de fet és que no l'hem triat, ens l'hem trobat, perquè, com que sabeu, com vàrem explicar l'altra vegada, ara fem... De fet, aquest número és el segon de la nova etapa, però és el 171 de la revista Ciutat Nova, no? Després, al fer aquesta nova etapa, que entre altres coses ja tenim també una versió en castellà, més de la versió en català, i ara són números monogràfics, la idea que tenim era que els tres primers números tinguessin com una mica un contínuum que marqués una mica la línia que ara volíem seguir, no? Llavors, el primer el vàrem dedicar al pluralisme, que va ser el número que vàrem treure abans de l'estiu. Després, aquest altre, de la tardor, el volíem tractar i l'hem dedicat als conflictes que sorgeixen del pluralisme. I després, el següent, seria el que dedicarem, que serà l'hivern, el de número d'hivern que li direm, a les noves relacions, a la xarxa, a la comunitat, les relacions que es poden enfortir quan se superen, o una vegada se supera un determinat conflicte, no? O sigui que aquest ens el vàrem trobar. I el que passa és que després, ja primer amb els atemptats del 17 d'agost, ens varen agafar doncs, amb un conflicte que en aquesta manifestació així virulenta en aquell moment ni comptàvem, i ara després posem-hi a partir del 20 de setembre ens hem trobat amb un altre conflicte, que sí que ja hi era, però que potser tampoc ens l'esperàvem amb aquesta virulència. Per tant, d'alguna manera sí que ens hem seguit amb el nostre fil, que ja tenim previst, però sí que ens hem hagut de resituar una mica i sobretot veure com afrontar aquestes coses.
Bueno, està clar, Josep, que estem rodejats de conflictes, en definitiva, sí. No? entre persones, entre grups, conflictes familiars, laborals... No sé si és possible. Ja, podríem trobar una definició de conflicte vàlida per totes les situacions conflictives? O és difícil, això, perquè...
Difícil, suposo, no? Té tantes...
Deu haver alguna cosa...
Tantes vessants.
Comú, no?, entre tots.
Home, doncs... en comú, sí, suposo. No? Bàsicament, potser és que ja... Nosaltres ho enfoquem més que dir una definició, el que diem és que hi hem de viure, no?, que hem de donar per suposat que els tindrem i que els podem viure positivament com ocasions per créixer, no? Per tant, potser seria més aquesta la línia que hem intentat agafar, no? Per això fem servir aquesta expressió que surt per aquí a vegades a la revista, de que mirem els conflictes no d'evitar-los amb B i una B baixa, o sigui, de mirar que no arribin, sinó d'evitar-los, no? De manera que amb H i amb B alta, per tant, que s'han de viure, de manera que puguem passar a la melodia següent que dèiem, i de manera també que és un trànsit que s'ha de fer, diguem-ne. No?
Estàs dient que no és possible viure sense conflictes, definitiva, no?
Sí. I donat això, doncs sí, els hem d'evitar.
Exacte. I en la revista, de quina conflictivitat parleu? No sé, quins exemples o quins casos de conflictes es tracten?
Com que ara fem números monogràfics, no?, i que és una, per tant, gairebé, potser el 80 o el 90% del que surt en aquesta revista està més o menys situat, per tant, l'afrontem de diferents maneres, no?, i en diferents formats, també, no?, des d'una entrevista que hem fet amb una noia, la Judit Jordà, que és una noia molt jove que s'ha ficat de ple en el conflicte àrab-israelià, intentant aprofundir les causes, ajudar concretament, ser en allà també intentar portar dintre del possible un diàleg constructiu, des d'un altre format, un vídeo amb un noi jove valencià que ha volgut col·laborar sobre un conflicte entre joves fruit dels prejudicis que tenim, des d'una altra, una narració d'un conte sobre d'un conflicte d'un jove amb el seu pare que, tal com ell el viu, doncs li talla les ales i tota la situació familiar que crea, una dona que va voler conèixer el seu pare que no havia conegut, amb una història real. Per tant, hem volgut fer diferents formats i també diferents àmbits, no?, perquè realment és una cosa que va amb nosaltres en tot el que fem, no?
I el conflicte que vivim ara, social i polític, també l'abordeu?
I tant, sí. Aquest hem mirat, no?, que és el que, diguem-ne, que ja comptàvem una mica parlar-nos, però que la virulència que ha agafat ara, podríem dir des del 20 de setembre, no?, potser, doncs realment ha sigut... Jo crec que amb aquesta intensitat o amb aquests tipus de ferides que provocava potser no hi comptàvem, doncs l'hem afrontat amb dues maneres, una a partir d'un col·laborador de Ciutat Nova i que aquí a la ràdio també ha vingut alguna vegada en aquest programa, que és el psicòleg el Robert Roche, no?, des de la seva perspectiva de la prosocialitat, doncs que ell fa algunes referències ja una mica preveient les ferides que s'acabi com s'acabi la conjuntura actual política, doncs hi haurà doncs una mica unes propostes de com es poden restanyar, curar aquestes possibles ferides. I després l'altre que hem fet és hem volgut posar com una mena de petit testimoni a la secció de correu dels lectors, que l'hem fet una mica més llarga expressament, no?, volent mostrar una mica el que pel nostre estil seria com la diversitat de maneres de viure-ho, de veure-ho, d'opinar sobre tot aquest tema, fent-nos una mica, seguint el fil aquell del manifest que es diu Soc Diàleg, em sembla que també l'heu comentat algunes vegades aquí, que destaca que la frase aquella de que en la visió de l'altre sempre hi ha una part de veritat, no? Per tant, intentant fer aquesta aportació, no?, de sempre entendre que l'altre alguna cosa em pot aportar a mi, no?
O sigui, que això seria, diguéssim, una manera, ja que no es pot evitar el conflicte, de viure'l positivament, diguem-ho així. Com,
sí.
No? Explica'ns una mica més, com, ja ho estàs dient d'alguna manera, no? Però jo crec que apunteu cap aquí, no?
Sí.
A viure el conflicte d'una manera positiva, no?
Sí, també hi hem posat, a part d'aquest article del Robert Roche, no?, doncs també hi hem posat algun altre, perquè pensem que es pot afrontar tant a nivell de testimonis, no?, com també a nivell una mica formatiu. I aquesta part formativa, doncs, hem agafat la imatge de, típica d'aquí del trencadís d'en Gaudí, no?
Sí.
De que d'una cosa que es trenca, d'un plat que cau a terra i es trenca, explica en Francesc Brunés, que és el que ha preparat una mica això, que és un col·laborador nostre, no? Doncs, diu, tu pots agafar i aquests trossos, escombrar-los i amagar-los, o en pots fer també un trencadís, un mosaic, no? Mm-hmm. Per tant, una mica aquesta és la idea, no? Que caurà alguna cosa i es trencarà, segur, perquè des de que som ens passa, no? I també què podem fer amb això? Podem fer una cosa també positiva i maca i tot.
Sí, i aleshores, doncs, concretament, no sé si ens pots donar alguna pista d'això, de com viure'ls positivament els conflictes, si hi ha alguna, no sé, alguna pista, no sé com podríem dir-ho.
Algunes directrius, diguéssim, no?
Sí, una que nosaltres tenim, diguem, és d'això, no? donant per suposat que el tindrem, no? Sí. Doncs s'ha d'assumir, i després, en l'entrevista més llarga, parlem d'un concepte que és la provenció.
Que com? Potser,
provenció, amb P-R-O. La provenció, no la prevenció, sinó la provenció.
Ahà. Doncs, per aprofundir aquest concepte, què fem, Josep? Ens ho expliques tu o li fem a l'autor que ens ho expliqui ell directament?
Potser si el trobem el podem trucar, a veure què diu.
Sí, això vol dir que volem parlar per telèfon ara amb Jesús García, que és l'autor d'un dels articles de la revista, que justament...
L'article de fons, més llarg. Sí.
El més llarg, que tracta aquest, bueno, entre altres coses, aquest concepte de la provenció. Lo tenemos al otro lado del hilo del teléfono y nada más y nada menos que en Sevilla. Jesús, ¿estás ahí?
Estoy aquí. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches, Jesús.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Muy bien, pues perfecto. En tu autopresentación en la misma revista dices que estás convencido de que educar es ayudar y ayudar a crecer como persona en relación. Por eso, desde hace más de 20 años, trabajas para compartir estas ideas y estos sueños educativos con todos los agentes de la educación, ¿no? Adolescentes, padres, educadores. Qué interesante, ¿no, Jesús?
Sí, lo vivo como afición, como pasión y como profesión. O sea, que es que me envuelve mi vida en ello, ¿no? Sobre todo porque con el paso del tiempo me he dado cuenta que la educación, aparte de esta cuestión de transmisión que puede tener o de ayudar a que salga lo que hay dentro, tiene una estructura importante que es la relación educador-educando y viceversa. Y esto hasta ahora a lo mejor no se ha trabajado suficientemente, entonces pues en ello estoy.
Muy bien.
Bueno, pues oye, Jesús, yo ahora me venía a la memoria algo que leí hace mucho tiempo, cuando yo era más joven, y una frase que creo que viene muy al pelo. Recuerdo que decía, solo aprendemos de quien nos ama. Sí. ¿Estás de acuerdo, Jesús, con esto?
Totalmente de acuerdo. O sea, la educación es un acto de amor.
Es un acto de amor. Y bueno, realmente tú has escrito, como sabemos, ese artículo de fondo en la revista, que tú lo has, conflicto compañero de viaje.
Sí.
Hombre, porque un compañero de viaje conflictivo, eso es un buen negocio.
sea positivo, sea negativo, nos agrade o nos desagrade, reconozcamos lo que nos acompaña siempre. O sea, en lo macro y en lo micro. Es decir, yo voy a comprar un billete de tren, por ejemplo, ¿no? Y no tengo el dinero suficiente y ha surgido un conflicto.
claro.
Pequeño, ¿no?
O sea, sí, sí, sí.
La cuestión es que tenemos que plantearnos, sobre todo en el ámbito de la educación, que el conflicto, si lo afrontamos adecuadamente, nos ayuda a crecer. Esto es fundamental. Si no, nos ayuda a destruirnos unos a otros. Tiene esta doble cara. Sí, sí.
Pues, y por conocer mejor este concepto que antes adelantaba Josep, la provención, que no es una equivocación, no es prevención, es provención.
Sí.
¿En qué consiste esta idea?
Es curioso esto de la prevención, porque con el paso del tiempo la idea de prevenir los conflictos se ha llegado a pervertir hasta el punto, y creo que eso lo estamos viendo estos días, de que por prevenirlos lo que hacemos era acallarlos. Y cuando un conflicto se acalla, se larva. Y cuando se larva, acaba saliendo de forma destructiva. Eso está claro. John Barton, un experto en mediación, en los años 90, manifestó este concepto, que de hecho no está en ningún diccionario, que es el de provención. ¿En qué sentido? Él hablaba de que cuando llega el conflicto, cuando nos encontramos con él cara a cara, resulta que lo afrontamos con las herramientas y los argumentos y las estrategias que tenemos. En la mayoría de las ocasiones las estrategias son las de querer imponer nuestra idea, querer ganar siempre, querer convencer al otro. Pero claro, esto en el fondo no deja de ser una dinámica que al final acabamos todos perdiendo, y esto lo estamos viendo. Barton decía que lo importante es proveernos, de aquí el término provención, ¿no? De recursos desde pequeños, es decir, de una dinámica educativa, para que cuando afronte el conflicto estemos preparados, por así decir, a afrontarlo. Él habla de forma transformativa. Esto es muy interesante, aunque ahora no lo hablemos, ¿no? Entonces, claro, la prevención significa anticiparse desde una dinámica formativa y también de entrenamiento. De hecho, nosotros ya hemos empezado cursos y talleres con niños pequeñitos, en los cuales nos entrenamos y los entrenamos, por ejemplo, a que tengan dinámicas comunicativas para que sepan exponer su idea, por ejemplo, sin aplastar al otro, pero que también sepan, por ejemplo, ponerse en el lugar del otro. Porque, según Barton, y yo creo que lo dice el sentido común, el conflicto tiene esta dimensión relacional. No es solo los contenidos. De hecho, en el artículo yo me he detenido bastante sobre eso, porque a veces en los conflictos abordamos la parte contenido, ¿no? Las ideas. Pero ¿y nuestra relación? ¿Cómo está? La pragmática de la comunicación dice que una comunicación tiene estos dos niveles, la relación y los contenidos, y se trabajan solo los contenidos y no la relación, con lo cual estamos mermando al mensaje de su 80%. Después llegamos a afrontar el conflicto, ¿qué pasa? La parte relacional la dejamos de lado, con lo cual pues acabamos donde acabamos, y eso lo estamos viendo, ¿no? Y también a viceversa, es decir, cuando tenemos en cuenta esta parte, esta dimensión relacional, pues el conflicto no se supera ni se soluciona, se transforma. Porque ambos, pongamos por caso dos que estamos inmersos en el conflicto, cuando lo afrontamos desde esta perspectiva, ambos salimos transformados. No hay nadie que venza sobre el otro ni que pierda, sino que juntos nos transformamos.
Muy bien, Jesús, muchísimas gracias. Nos damos cuenta de que tú eres un buen proveedor, ¿no? De estos instrumentos, herramientas. Muchas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Bueno, además sabemos que eres un buen escritor, ¿eh? Especialmente de temas de pedagogía. O sea que mira que a lo mejor cualquier otro día te invitamos a venir a Enclave de Fraternidad.
Pero me encantaría ir no por teléfono, sino en persona.
Venga, dejemos la puerta abierta.
Sí, venga, muy bien. Un abrazo.
Buenas noches.
Adiós.
Gracias, Jesús.
Muchas gracias.
Pues, Josep, casi que podemos ir acabant aquesta entrevista amb tu, perquè... a més de la revista en si i del paper i de totes les orientacions com a brúixola que ens esteu donant amb aquest número de la revista, també ens venen ganes de comprar-la, bueno, de fullejar-la, de conèixer-la, de llegir amb atenció aquests articles. On els nostres oients poden trobar la revista?
El més senzill ara, avui en dia, sempre és anar a la web i en allà hi trobes tota la informació, no? La web de ciutatnova.org, i des d'allà hi ha totes les opcions de subscriure, de poder comprar algun exemplar individual, però també tenim una versió online que no té el paper, no té la cosa de què toques, però es pot anar al quiosc i allà es pot trobar la versió catalana online, i després a la plataforma Story, que s'escriu amb Z, Story, si algú està apuntat en aquesta plataforma, també ja pot llegir les dues revistes online.
O sigui, hi ha la versió castellana també,
sí,
no?
Sí, en aquest cas la castellana i la catalana, en el
sí,
Story.
Sí, sí, sí.
Doncs, i properament hi ha opcions de trobar-se amb Ciutat Nova presencialment, cara a cara?
Sí, perquè la nostra idea és que no sigui, no és només una revista que un llegeix, sinó d'anar fent créixer aquesta comunitat que ja és una mica Ciutat Nova, no? I per començar el dia 24, el divendres 24 d'aquest mes, de novembre, a Salt farem un acte, una estona de diàleg entre persones de diferents identitats, podríem dir, de diferents orígens, perquè ho fem juntament amb un altre programa de ràdio, Arcat Ràdio, un programa que es fa amb àrab, en català i amb amazic, que que ja vam parlar els que coneixeu la revista en el número anterior, i també conjuntament amb l'Ajuntament de Salt. Per tant, ens fa il·lusió fer una cosa en col·laboració amb altres institucions, i participarà també el Mohamed El Amrani, que els que coneixeu la revista va sortir en el primer número. I després, segurament la setmana següent, hem d'acabar de concretar la data, aquí a Barcelona, estem preparant també fer un acte en col·laboració també amb algú més, que en aquest cas seria amb l'Observatori Blanquerna, que, i aquest ja us explicarem exactament més quan serà,
doncs,
si es confirma.
Haurem de dir atents a les xarxes i a les informacions que rodaran d'aquests actes.
Sí. Sí?
Molt bé, moltes gràcies, Josep.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies i a reveure. I bon èxit a la revista.
Moltes gràcies.
El dia a dia de la fraternitat.
Avui, el dia a dia de la fraternitat és el de la Céline Cron, una jove belga que treballa per al Comitè Internacional de la Creu Roja. Agraïm a la revista Ciutat Nova que ens ha facilitat aquest testimoni en el seu últim número. Amparo, vols prestar-li la veu a la Céline?
I tant.
Endavant, doncs.
Diu ella. De sempre m'ha colpit i interpel·lat molt el patiment de les persones. Això em dona l'energia necessària per actuar en favor dels qui pateixen, tractant d'alleujar una mica les seves penes. Jo no volia una feina per sobreviure. Volia donar una contribució positiva a la societat i al món en general. Per això vaig fer un màster en drets humans. I ara, treballant en el Comitè Internacional de la Creu Roja, tinc l'oportunitat de treballar sobre el terreny, amb les comunitats, en lloc d'estar-me en una oficina. Què es pot fer per generar una cultura de pau autèntica? Atès que existeix un obstacle en la por a l'altre, el que és diferent, hem de començar interessant-nos per les situacions conflictives de les que ens arriben ressons o les víctimes que coneixem. L'apropament és ja un primer pas que ens posa en l'actitud de sortir de nosaltres, de la nostra zona de confort. El segon pas es dona quan, coneixent situacions reals, comencem a ser conscients del patiment pel que han passat moltes persones. Llavors, la nostra capacitat d'acollida ja pot ser real. I el tercer punt que posaria en relleu és la valoració de la diferència, que no vol dir estar d'acord en tot. Amb aquestes tres actituds, interessar-se, acollir i valorar la diferència, podem prevenir una mica més les situacions de violència.
I tu, què hi dius? Aquest és el teu espai. Pots dir la teva, respondre a les nostres preguntes o suggerir temàtiques pel canal que vulguis. Trucant a Ràdio Estel, 93-409-2777. Escrivint un mail a enclaudefraternitat@radioestel.cat o al nostre Twitter, @claufraternitat.
Amigues, amics, ja ho sabeu, doncs. Si truqueu per telèfon a Ràdio Estel, recordeu 93-409-2777. Podeu deixar el vostre missatge al contestador. Naturalment, l'escoltarem i el transmetrem en aquest espai. I si preferiu escriure un mail, la Maria Jesús Dorca, del nostre equip, el recollirà i us contestarà i també us ho agrairà.
Últimament el que passa és que la gent, quan ens troba, ens ho comenta de paraula, fixa't. Amics, sí, sí, a mi me passa. Amics, sí, coneguts, amics, que ens diuen, sí. Ei, que ja heu començat de nou el programa, molt bé. Em va agradar molt aquell programa sobre Mèxic.
Sí, sí, la veritat és que sí, ens diuen coses positives, és veritat. Però nosaltres també estaríem contents, o estem contents de conèixer alguns aspectes que potser no són tan positius, que podem millorar. Per tant, no se sàpiga greu, no s'incomodeu. Si ens heu de dir alguna cosa, alguna millora que cal fer al programa, si teniu algun suggeriment, alguna temàtica interessant que voldríeu escoltar, tot això, la veritat és que tot és benvingut. Sempre, sempre és un tresor la vostra opinió.
L'últim minut.
Un minut més, l'últim, amb un micropensament, tot per posar en pràctica. Digues, Lluís.
Doncs bé, diu així. Posar-se al servei de tothom. Posar-se al servei de tothom.
I el comentari, que és un comentari anònim, ben curt, atents. L'única cosa possible és estimar. I estimar és posar-se al servei de l'altre. Difícil? Només així la vida té sentit.
Amigues, amics, molt bona nit i fins divendres.
A les 11 de la nit. Adéu-siau.
escoltat En clau de fraternitat.